Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
La regidoria de Benestar i Família fa una crida a la ciutadania per participar aquest proper 15 de novembre, és a dir, demà, en un recorregut de nit pels espais públics de Sitges. Els participants sortiran de l'Espai Jove a les 7 de la tarda i durant 2 hores es passejaran pels carrers de la vila quan es fa fosc, amb l'objectiu de buscar espais festius, ja siguin locals d'oci privat o espais de festes populars, i parlar sobre les sensacions de seguretat, d'inseguretat i de llibertat que ens generen les persones. Organitza, com deia, una regidoria de benestar i família, i per això tenim aquí a la responsable del Servei de Drets Civils de l'Ajuntament, a la Mireia Paretas. Mireia, bon dia.
Bon dia.
A veure, és la primera vegada que s'organitza una passejada nocturna.
Sí.
No és una passejada esportiva.
No.
És una altra cosa. A veure, explica'ns la gènesi del projecte. Per què es fa aquesta activitat?
Mira, aquesta activitat ben marcada dintre de la creació del protocol, que n'hem parlat algun dia, un protocol davant de les violències sexuals en espais d'oci i de festes. Val? Uh-huh. I això s'està duent a terme des de fa ja uns quants mesos. Dintre d'aquest protocol s'està treballant la primera fase, diguéssim, estem entre primera i segona fase, i la primera és la fase de diagnosi. Per fer un protocol que estigui ben fet i que sigui efectiu, evidentment hi ha d'haver uns fonaments, i l'únic que al principi hi ha d'haver un estudi de les dades, després s'ha fet una enquesta que vam difondre, val, per la gent jove i per tothom, vull dir, a través de WhatsApp i de les xarxes, i l'altra era realment saber quins punts dintre d'aquest espai que tenim a Sitges i, bueno, l'espai físic i l'espai per on ens movem, però també dels espais d'oci, i també ens interessava el marxar cap a casa, no? Dèiem, vale, durant l'oci pot ser que estiguem tots més recollidets o que hi hagi punts molt concrets que ja coneixem tots, però sí que a l'hora de marxar cap a casa, Sitges, clar, el centre està molt identificat i sabem molt bé i ben il·luminat, i bueno, jo crec que ens movem bé la gent que sortim o la gent que surt, però cap a marxar cap a casa sí que és veritat que notàvem que hi ha uns barris, no?, que no, vull dir, que envolten, i més perifèrics, pels quals hem de passar per llocs que no estan ben il·luminats o que nosaltres pensàvem que podrien ser uns punts més conflictius, o que podria haver algun, que algú se'n podria endur un susto. Llavors, realment vam pensar, i a través dels nois que ens ajuden de la Fundació Salut i Comunitat, que seria interessant poder fer una marxa exploratòria, que se'n fan a les grans capitals, a Madrid i a Barcelona se'n fan, i Noctàmbulos, precisament, que és els de l'Observatori, doncs que fan marxes exploratòries, que li diuen, i és convidar tothom que estigui interessat en fer una marxa per la ciutat, per detectar aquells punts que potser no ens adonem individualment de que tenen cert perill o de que poden generar certa inseguretat, però a nivell col·lectiu, entre uns i altres, doncs es poden detectar, i de fet es poden fer propostes. I a vegades una proposta, com ens explicava, era canviar uns contenidors de lloc, per exemple, no? Vull dir, a vegades fer un canvi de contenidor d'una vorera a una altra significa que no queda un punt negre, que no tens la sensació de que algú se'n pot amagar darrere, no? Vull dir, bueno, fem un canvi, o de ficar una farola il·luminant un punt en concret. Vull dir, nosaltres, quan fem la marxa, la història també és recollir el que veuen, que ara parlarem amb la Blanca, amb la gent del punt 6, que també són especialistes en fer-ho, en fer aquesta, i a més han fet marxes i tenen coneixement sobre això, i llavors poder dir, mira, doncs fent algunes modificacions es podria arribar a tenir, vull dir, algun punt més, bueno, millor, més seguretat. Al cap i a la fi el que volem és tenir consciència de la seguretat o la inseguretat que podem patir a la nostra vila.
Per tant, d'entrada, el que es proposa fer demà no és ensenyar, sinó agafar propostes.
Propostes. La idea és anar caminant, no? I la marxa en si és sortim des de... Hi ha un recorregut, ara l'explico una mica, pensant en aquells punts que poden ser més... bueno, punts on hi hagi més acumulació de gent, o al revés, o que siguin molt solitaris o poc il·luminats, i és agafar idees o identificar d'entrada identificar, perquè després, evidentment, el procediment és diferent, és via pública, llavors nosaltres sí que podem fer alguna proposta, no? Però d'entrada no seria anar, sinó detectar a quins punts dius, mira, doncs passo pel parc de Can Robert i, bueno, si hi ha gent que espera el bus, doncs mira, perquè encara em sento acompanyada, però depèn a l'hora que passi, doncs no. Si vaig cap al poble sec i passo pel pont, doncs des de dalt no veig qui pot haver-hi baix. Vull dir, jo haig de creuar el pont i, bueno, és una cosa que hem patit alguns i bueno, però si realment vas amb un grup de gent i dius, bueno, però escolta, és que anant per aquí, jo em fico cap aquí els ascensors i miro, o potser hi ha algú que passa, i dic, mira, mai m'havia pensat, parat a pensar en això. I realment, doncs, la història és detectar amb un grup de gent doncs, aquests punts que podrien ser més, bueno, més foscos, més conflictius.
Hi ha d'entrada ja detectats algun punt o algun punt que sigui més conflictiu o que fins i tot ja hagin passat coses que diguis, ostres, això... Que entraria més a la vessant de seguretat fins i tot que a la vessant de via pública, per
sí, entendre'ns. Sí, és més de seguretat. Això, bueno, vam en contacte amb la policia local, la policia ens diu que com a punts negres, allò que dius, mira, és que aquest punt... Que no, però sí que existeixen punts que s'ha de tenir en compte, no? Uh-huh. Això em parlava l'altre dia amb el sergent i vull dir que em va agradar, però diu, clar, detectat com, ai, aquest punt és sempre hi ha robatoris, hi ha estirades o hi ha hagut algun tema d'assetjament, no està identificat com a tal, però sí que evidentment tots coneixem els que vivim aquí que hi ha certs punts que diria, per aquí no passis, no? Que si tens un fill dius, per aquí no, eh? Vull dir, que el detectem així. Penso que el que dèiem abans, que sí que per sortir, i sobretot de nit i quan pensem en temes d'oci, després, evidentment, el dia a dia també existeix, però quan pensem en la tornada a casa, a peu, o en els temes d'oci o la gent jove que ara està moltes vegades a l'espigó, a la platja, no? Vull dir, sí que hi ha punts que imagino que passen més coses, també és que ens arribi o també és que arribi la policia, però sí que penso que hi ha alguns punts, per mi tres, que sí que els hem patit, i són els tres punts que enllacen amb els barris, perquè aquí, i a més un cop passes, és anar cap al barri, depèn on visquis, doncs és un tros de carrer que generalment, bueno, depèn per on passis encara, però depèn per on passis no estan especialment ben il·luminats. Vull dir que jo crec que i d'aquesta era part de la gràcia de fer-ho en conjunt, que tothom té el seu cap, no? Coses, jo cap al Poble Sec, un altre cap a Sant Crispí, l'altre cap a les Cases Noves, vull dir, aquí està la gràcia de fer un grup.
Hi ha una, anava a dir, una visió diferent de gènere en la percepció de seguretat?
Jo penso que sí, indiscutiblement.
A veure.
No, clar, això també... A veure, quan... Però és una cosa molt simple, eh? O sigui, hi ha una teoria i evidentment, bueno, una teoria que referma el que estem dient, i per això hi ha unes urbanistes en clau de gènere i per això s'està estudiant i per això un protocol d'assetjament. Poden passar moltes coses a nois i a noies, a homes i a dones. El que passa és que a les dones ja, pel fet de dona, ja tenim aquest plus, no?, del tema d'inseguretat i més de nit i més d'anar soles.
Més vulnerabilitat.
Vulnerabilitat. I llavors la sensació d'inseguretat també hi és, però hi és des de jovenetes. Vull dir, des de que, jo què sé, vull dir, el fet d'anar soles i depèn a quines hores, ja tens una por, però també t'avisen, i els pares també. Vull dir, tenir un noi i una noia canvia una miqueta. Vull dir, tens altres pors amb uns nois, això estic completament segura. No? Tendim a pensar, doncs, es ficarà en un embolic o tal, però de les noies, evidentment, jo crec que va molt inherent a... Bueno,
que els hi passi alguna cosa.
Que els hi passi alguna cosa. I llavors, per això, jo crec que ja vivim amb aquesta inseguretat, sobretot d'anar sola, d'anar acompanyades i d'anar...
Exacte. No? En el fons, el protocol ja se l'estableixen moltes vegades les mateixes noies, acompanyant-se.
Sí, però jo crec que això...
És inherent.
Sí, jo penso que ens hem acostumat, no? I quan ho penses des de fora i al cap d'uns anys dius, és veritat, no? Vull dir, allò d'anar en grupet i d'acompanyar-te unes a les altres, no? Que llavors, clar, sempre hi havia una que suposo que pringava, que era l'última.
L'última.
Però que sí que és veritat que anàvem, no?, d'una mica d'acompanyat. Què vol dir que als nois no els hi pugui passar res o que no tinguin por de pujar sols a casa? Estic segur que més d'un noi diu, ostres, és que tant de bo il·luminessin aquesta part, perquè jo també pujo amb certa por que em pugui passar res, no? O de tenir un susto, o de que m'estirin de que em facin mal, m'estirin el mòbil o en robin, però realment aquest fet jo penso que és una cosa que va molt intrínseca a la dona i a les noies, que és aquesta por sempre de que passi alguna cosa. Uh-huh. Vull dir, i les dades ho corroboren, vull dir, per això també el tema dels protocols i uns plans d'actuació davant de l'assetjament, davant les violències sexuals, perquè no és perquè ara hi hagi una moda i tothom digui, ai, anem a fer protocols, perquè no s'ha demostrat que ha d'haver un coneixement, ha d'haver un pla d'actuació davant a coses que estan passant.
I que ara es coneixen més, però no és perquè abans no passessin, sinó que ara es diu allò que abans no es deia.
Abans no es deia. I ara hi ha unes polítiques que refermen que això s'ha de fer. I llavors, quan et diu és que això s'ha de fer perquè ens han demostrat que quan hi ha un pla d'actuació i un protocol les coses funcionen millor perquè estem tots coordinats. I és això, no és que abans no passés. Segurament, però o no se'n feia tanta, no sé, tanta difusió, o no sortia a la llum, per motius que siguin, o per vergonyes, pel que fos. No sortien tant i, en canvi, ara estan sortint.
Ens plantegem això a Sitges, quan Sitges, sempre que hem parlat amb la policia ens ho han dit, no és un lloc especialment conflictiu en fets delictius, és a dir, diguem un indret que se situaria en la mitjana. No és que no passi res, però no passa res extraordinari. Aleshores, clar, un pot arribar a pensar què passen en els llocs que realment sí que s'identifiquen com a conflictius, però aquí ja doncs, hi entrem, oi?
Segurament han de fer moltes més accions. Uh-huh. Jo penso el que dèiem, que sí que passen coses, el que passa és que tampoc sabíem identificar-les o tampoc les etiquetàvem. Vull dir, quan parlem d'assetjament o de casos de... Clar, ens imaginem sempre lo més gros, no? De dir, és que no tenim registrades violacions, escolta'm. Vull dir, hi ha uns graus, de quan diem assetjament, i potser abans no hi havia tant de coneixement, però ara sabem el que és un assetjament i el que acabi sent delictiu o no és una altra cosa, però la seguretat d'estar en un lloc d'oci, d'estar en un concert de festa major, ara em fico el cas, i de poder tenir una persona que t'està assetjant i poder-ho dir, ja ens adrecem a la policia o truquem als Mossos, anem a un punt segur o anem a un punt lila, però ja tenim el coneixement de que allò no està bé. Vull dir, i abans potser era com, ai, mira, però no, ja t'ho dic, no perquè les noies no tinguessin ganes, però no és que se sentien assetjats, sinó ara això s'està articulant perquè siguin espais segurs, no? Que és el que diem, i llavors realment doncs puguem etiquetar. I penso que la gràcia també està en sensibilitzar i en fer molta campanya de sensibilització perquè comencem a entendre que hi ha molts graus, no? Vull dir que no, sempre anem, no, és un lloc segur, sí, és veritat, no, per sort no tenim allò, no sortim a les notícies cada setmana, però estic segura que aniran sortint, perquè hi ha graus, sempre pensem en, pam, és que no hi ha casos molt greus, ojo, perquè hi ha casos que la policia ho deu saber i nosaltres també ho coneixem, de temes d'assetjament en diferents mesures.
I la prova que això és un tema que a les dones els interessa és això que hem comentat ara, dilluns passat, el curs, que bé, es va apuntar moltíssima gent i
amb ganes de més.
I amb ganes de més, no?
Sí, aquest va ser una aposta que vam fer perquè sí que es fan els cursos i per dones derivades precisament del SIAT, que és el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, que ara, no?, molt de moda allò d'empoderar la dona, però sí que és veritat que anava molt bé precisament com a fase de recuperació o d'atenció i també fer grup. Vull dir, els tallers han funcionat molt bé des dels que es plantegen des de fa anys, des del SIAT, però sí que van voler fer una aposta oberta en general, no? Llavors van dir, fem-ho la tarda, que segurament hi ha molta gent que podria venir més, i no marquem edats ni marquem res, vull dir, qui vulgui venir. Un curs de defensa, evidentment no anem a pagar-nos, no sé com dir-ho, no? Vull dir, no és un curs de tai chi, m'entens,
De d'arts marcials, sí.
D'arts marcials, però sí realment de dir quatre nocions bàsiques que a nosaltres ens poguessin servir realment si et sents així, o per anar més segura. Vull dir, a vegades el coneixement ja et fa anar més segur, no? Pel carrer o el que dèiem abans, escolta, em vaig cap a casa i potser tenir coneixements de que si em passés alguna cosa em puc defensar així o puc treure la clau i fer així, no ho sé, vull dir, a vegades el coneixement et fa anar més segur. I llavors ens van dir, proposem-ho. I la veritat és que estem molt, molt, molt contents perquè funcionem molt bé. Hi havia 50 persones apuntades, van a quasi totes, i gent que al veure la foto, també a les xarxes, han dit, ostres, jo no em vaig enterar i estaria molt interessada, vull dir, segurament tornarem a repetir-ho, no sé quan, però ho anirem fent perquè funciona, perquè la gent té coneixements bàsics, vull dir, li van dir, no vam enganyar, tampoc va taller introductori, perquè són 4 horetes, però sí que si veiem que funciona, doncs es aniran repetint, si veiem que és necessari ampliar-ho en hores, s'ampliaran, i la història és d'arribar a la màxima gent possible i a totes les edats, vull dir, si venen menors sí que acompanyades, no? Però van venir acompanyades per les mares, i penso que això, que la resposta ha sigut molt positiva perquè hi ha ganes d'aprendre i de saber més.
I demà, què es planteja fer? Ara trucarem i parlarem amb una de les responsables, però quina volta es planteja fer?
La volta, a veure, vam estar pensant, però la volta en principi sortint de l'espai jove, perquè vam pensar que era un punt que estava allunyat del centre, i llavors la idea era tirar per part de Can Robert i després per part de Can Bota i anar cap a Baix Amar, anar cap al passeig i anar cap als espigons, precisament per veure com estan il·luminats i això, perquè a més la marxa exploratòria, la gràcia era fer-ho de nit, no? Precisament per adonar-nos realment de les il·luminacions i els punts més foscos, i després pujar doncs, cap a Rafael Llopart, per aquella zona, apropar-nos, si es pot, al pont dels ocells, o sigui, veure el carrer d'Emili Picó, que també tampoc és especialment il·luminat, mirar el pont, no? El tema del pont dels ocells, i després ja tirar cap al carrer de l'Hort Gran, o sigui, acabar com a l'estació, de mirar també el pont blanc, que jo li dic així, no sé si té algun nom.
Sí, no sé, les antigues sí, barreres, oi?
Sí, la barrera, sí, clar, doncs anar cap a la barrera, i llavors des d'allà ja acabar l'estació. Vull dir, és un recorregut llarg, que suposo que amb 2 horetes ens donarà temps de fer-ho. Aprofito per dir aquí que si plovés, que em sembla que hi ha previsions de pluja, ho modificaríem i avisaríem a tothom que està apuntat, i també, si no, que algú truqui a la regidoria, no hi ha problema, però cap al migdia, si veiem que la previsió és de pluja a la tarda, ho canviaríem cap al dia 20, cap a dimarts, dia 20, a la mateixa hora. Val? Més que res perquè fer una marxa exploratòria plovent, amb paraigües i tal, doncs segurament no serà el mateix. Val? Però això ja avisarem demà qui haguem d'avisar, i així ho fem. Bueno, doncs això.
I durant aquest recorregut el que es vol és mirar de detectar aquells punts que es puguin ser més problemàtics. Ara ho preguntarem, ara trucarem amb la
Blanca.
Amb la Blanca, no? I se m'ha mogut la pàgina, la Blanca Valdivia. Però d'entrada és simplement trobar aquells punts que, doncs això, sobretot estiguin deficientment il·luminats, perquè probablement és la il·luminació el que més fa.
Segurament, el que passa és que a vegades hi ha punts que són insegurs perquè són insegurs per la poca visibilitat, no perquè no estiguin il·luminats, sinó perquè hi ha algun punt que et fa no tenir visibilitat d'un conjunt, no sé com dir-ho, vull dir, potser vas en un carrer, el que dèiem abans, el fet de tenir potser un contenidor, un tal, doncs et fa ser insegur. L'altre és anar detectant, i això, per això venen aquestes noies i el tema d'urbanisme, és perquè quan parlem en clau de gènere també és adonar-nos, no?, de que potser una vila està molt pensada per unes coses, però deixem de banda, no?, el tema aquest de la percepció, sobretot el que ens interessa a nosaltres és de la seguretat i que ens movem còmodes per la vila.
Doncs em sembla que ja la tenim en línia. Saludem a la senyora Blanca Valdivia. Blanca, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs bé, estàvem parlant aquí amb la Mireia Paretes sobre aquesta passejada, una passejada que segons ens comenta la Mireia, heu fet altres llocs, oi?
Exacte. Bueno, sí, les marques exploratòries, les posteriors exploratòries, són una metodologia que comença a Canadà als anys 90 des de l'urbanisme feminista i nosaltres des de 2005, que existeix Col·lectiu.6, les hem fet a molts llocs.
I en què consisteixen? Ens explicava la Mireia que la idea és trobar llocs que puguin ser conflictius, és a dir, no tant explicar-los, sinó com buscar-los.
Bueno, sí, la idea és caminar per la ciutat, per l'espai públic, i reflexionar una mica entre totes quins són els espais que produeixen percepció d'inseguretat, i a més també pensar una mica en quina manera es podrien canviar, no? Si des d'una manera més de la configuració física o també si tenim propostes d'estratègies per poder bueno, combatir aquesta percepció d'inseguretat.
Perquè com podem detectar què és un espai que ens pugui generar una sensació d'inseguretat? Com detectar-lo, com identificar-lo?
Clar, bueno, això és una mica a partir de la percepció de la gent, no? I a més aquesta percepció és diferent per cada persona, depenent una mica de les seves característiques, no? De si és dona, si és home, si és jove, si és una persona gran. I, però bueno, nosaltres parlem d'algunes característiques físiques que poden tenir els espais, no? D'estar malament il·luminats, de que hi hagi racons, que hi hagi espai per amagar-se, que no hi hagi visibilitat perquè hi ha algun contenidor o algun element urbà que ens tapa, espais també que estan mal, bueno, que el manteniment no és bo, que estan bruts, bueno, no sé, tot aquest tipus de... O per exemple, també parlem molt de la senyalització, no? D'espais que de sobte no saps on ets ni per on sortir d'allà, no? Per exemple.
Ara Blanca, anava a dir, potser ens esteu definint el 60 o el 70% dels espais urbans.
Bueno, sí, moltes vegades sí.
Per això dic, no? Anava a dir, no sé si té fàcil manera d'arranjar totes aquestes deficiències que podem trobar, òbviament, en un espai urbà.
Sí, bueno, i també es tracta, no? Si al final, quan poses la mirada crítica sobre o bé la percepció de seguretat, però també ens podria passar si pensem en accessibilitat o si pensem en el suport a la cura que fan els elements urbans, pues veiem que hi ha molta cosa per canviar i també es tracta una mica de prioritzar, no?, quins són els espais més necessaris per que s'han de començar a canviar. No? Pues, per exemple, si hi ha carrers principals a la ciutat o si hi ha un entorn que és el que està al voltant dels espais d'oci, pues, no? I que molta gent els caps de setmana va cap allà, pues, potser es podria començar per canviar aquests llocs, no?
Uh-huh. El que dona més inseguretat és la manca de llum, potser?
Sí, o sigui, de vegades sí, bueno, al final és una barreja d'elements, perquè val. També moltes vegades de sobte ens trobem espais que tenen molta il·luminació de nit, que sembla això com si fos de dia i tampoc es tracta d'això, no? Es tracta de que sigui una il·luminació que sigui contínua, no? Perquè moltes vegades ens trobem que al carrer principal tenim allà un fotiment de fanals i al carrer, no? Fas la volta i al carrer següent no hi ha cap il·luminació, no? Llavors es tracta de que la il·luminació sigui contínua, sigui homogènia, tenir clar, no? Tenir il·luminació en tot el camí i no només treballar la percepció de seguretat a través de la il·luminació perquè hi ha altres elements, no?
Fins a quin punt les administracions, en aquest cas les administracions locals, que són les que tenen la responsabilitat sobre aquest espai urbà, tenen sensibilitat davant d'aquesta problemàtica, que en el fons és una problemàtica molt específica o molt fins i tot innovadora, tal i com es planteja, però que afecta, doncs, a una part importantíssima de la població?
Pues mira, depèn una mica de l'Ajuntament i del municipi, no? I de l'equip tant de govern com l'equip tècnic que hi hagi, no? Uh-huh. I jo crec que aquestes inquietuds venen una mica des de l'urbanisme feminista, es porten treballant des dels anys 70, o sigui que no és tampoc cap novetat, l'únic que ara s'està arribant a un consens social on les dones tenim una altra veu a la societat i es comença a parlar i es comença a tenir més incidència tant política com social.
Blanca, formeu part d'un col·lectiu que es diu Punt 6, que reivindica aquest concepte que ara mateix ens acabeu d'apuntar, l'urbanisme feminista. Ens ho podeu explicar una mica, doncs, de manera comprensible, en què consisteix, què aspira aquesta visió de l'urbanisme?
Pues mira, nosaltres el que parlem és que cada persona té unes vivències diferents, unes necessitats diferents, i que les ciutats, com s'han planejat fins ara, no han tingut en compte la diversitat de necessitats que hi ha i s'han fet només tenint en compte un tipus estàndard de ciutadà, que a més aquest tipus estàndard de ciutadà és home, sense diversitat funcional, sense persones al seu càrrec, de classe mitja, i la resta d'experiències no s'han tingut en compte, no? Des de això, des dels temes de percepció d'inseguretat, però també els temes de com és la mobilitat, no? El sistema de mobilitat de les nostres ciutats, que és el que s'està prioritzant, s'està prioritzant només el productiu i la resta de necessitats s'estan tenint en compte o s'han deixat de banda, el tema dels elements urbans que donen suport a la sostenibilitat de la vida, per exemple, bueno, una mica totes aquestes coses, és ampliar la mirada del que s'ha fet fins ara des d'una mirada crítica i tenir en compte la diversitat de necessitats, no? És una mica el que deia abans, o sigui, homes i dones no fan servir l'espai de la mateixa manera, però dins de les dones pues, no és el mateix tampoc una dona amb diversitat funcional que una que és jove, que una dona que és gran, que una nena, no? Totes tenim diferents necessitats i s'han de tenir totes en compte.
D'entrada, per tant, no estem parlant només d'eliminar les barreres arquitectòniques, que entenem que també, sinó d'anar molt més enllà.
Sí, exacte. Sí, al final és bueno, que la ciutat estigui pensada per la gent, no? Que això que sembla una mica de perogullo, no? De, bueno, això és de sentit comú. Bueno, pues si fos de sentit comú, s'hagués fet bé, no? Les ciutats que tenim fins ara.
I ara em permetreu que us plantegi una paradoxa. Tenint en compte que la ciutat no la podem tirar a terra i tornar-la a fer, sí. com es pot anar remodelant aquestes ciutats que tenen doncs, cascos històrics com els que són, avingudes com les que són, centres productius o centres d'oci com els que són, i per tant doncs, que difícilment es poden reconfigurar en la seva globalitat?
Bueno, de fet, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè nosaltres parlem precisament d'això, no? De que en l'urbanisme moltes vegades s'ha fet tabula rasa, s'ha tirat tot el que havia per canviar-ho i nosaltres, bueno, tenint una mirada més ecofeminista d'intentar gestionar millor el que hi ha, i és que de vegades es tracta de canviar un encreuament, no? De que en comptes de que la prioritat sigui pels cotxes, que la prioritat sigui per les persones, d'ampliar una acera perquè hi hagi més visibilitat, de posar bancs als carrers, de gestionar millor l'espai públic perquè els nostres carrers no estiguin ocupats per terrasses, motos i un munt de coses, i al final un espai molt, molt petit pels vianants, no? O sigui que al final es tracta no de fer un tabula rasa i canviar-ho tot i tornar-ho a construir, sinó de gestionar millor les coses que hi ha i que moltes vegades depenen no de grans coses i de grans intervencions, sinó de detalls, no? De posar una barana, no? Coses molt petites que canvien la qualitat de vida de molta gent que no pot fer servir l'espai, per exemple.
Uh-huh. Ens podeu posar algun exemple d'espai doncs que l'ull de dona o l'esperit que implica aquesta visió feminista d'aquest espai ens pugui, doncs, pugui representar un canvi en el sentit que diguis no, és que vist des de l'urbanisme feminista doncs tal cosa hauria de ser diferent. Ja, no sé, per buscar un exemple concret que ens pugui ajudar a entendre més el concepte que ens plantegeu.
Però d'algo que s'hauria de canviar o d'algo que està bé?
No, de qualsevol de les dues coses. Tampoc no és un examen això, simplement és perquè probablement la gent també que ens està escoltant pugui entendre millor el concepte.
Mira, per exemple, nosaltres fem molta crítica del model de ciutat monofuncional, que és aquesta ciutat on no, tenim polígons industrials, barris que són només residencials, la zona universitària, que són zones que a una determinada hora del dia es queden buides i que això també, a més de que per la percepció d'inseguretat és una cosa que està malament, també des del punt de vista d'aprofitament del territori, no? Si tenim molts edificis que es fan servir només fins a un determinat horari, pues també bueno, està malament, no? I això són coses que es podrien canviar. No? Per exemple, a Catalunya, durant els últims anys, en molts pobles ha proliferat això de posar com un nodo d'equipaments que està a les afores del municipi i que allí hi ha, no? Pues l'equipament esportiu, el centre cívic, la biblioteca, i clar, que suposa un problema de desplaçament, per exemple, no?, de pobles que són petits, que la gent es podria desplaçar a peu i que s'ha de desplaçar en cotxe, i també un tema de percepció d'inseguretat, perquè són espais que ara a l'hivern, per exemple, a partir de les 6 de la tarda és de nit, i normalment són espais que estan una mica aïllats, i també des del punt de vista de l'autonomia, tant dels nens i nenes petites com de la gent gran, no?, que té també problemes per poder accedir a aquests espais, no?
Per tant, una de les bases seria que fer un model de la ciutat antiga, en el sentit de que hi hagi comerç...
De barreja,
sí, que tot estigui una miqueta barrejat. El problema està...
Exacte.
En el que plantejàvem al principi, en allò que ja està fet tal i com està plantejat, és molt difícil de canviar-ho. És a dir, un centre comercial no deixarà de ser un centre comercial.
No, sincerament.
O sigui, això...
Bueno, però hem d'intentar crear noves fórmules, no? Uh-huh. Bueno, pues, uh-huh. Potser seria hora de començar de deixar de fer centres comercials i tornar a fomentar les botigues i el comerç de proximitat, el comerç local, que al final ens dona molta vitalitat a peu de carrer, ens dona percepció de seguretat i és el que moltes vegades manté viu a les ciutats. No?
Anava a dir, no teniu una miqueta la sensació de nedar contracorrent, en el sentit que, precisament, doncs, això que plantejàvem com a exemple, això dels centres comercials, cada cop n'hi ha més?
Sí, però per altra banda, com deia abans, nosaltres portem treballant des de 2005, durant molt de temps, clar, eren les bolles feministes que parlaven de coses una mica rares, i ara ja, bueno, sí que sentim que hi ha molta gent que comprèn del que estem parlant i que bueno, vol reivindicar un altre tipus de ciutat de la que tenim, no? Perquè al final, al món hi ha quasi un 60% de població que és urbana, hem de replantejar-nos quin tipus de ciutats tenim i han de ser ciutats que siguin habitables per tothom, no? I que a més siguin sostenibles des d'un punt de vista econòmic, social i mediambiental, no? Llavors, bueno, jo crec que cada cop hi ha més veus que comencen a plantejar la necessitat de canviar de model de ciutat.
Mm-hmm. Aquesta és una filosofia que tingui molt de predicament en el món dels urbanistes i dels arquitectes o encara heu de picar molta pedra?
Bueno, encara hem de picar molta pedra, però bueno, cada cop hi ha més acceptació.
D'acord.
I ja t'he dit, no? Com que fa 10 anys això érem les marginades, no? Quasi que parlaven d'això, i ara cada cop hi ha més interès, bueno, pues nosaltres estem contentes, la veritat.
Uh-huh. Blanca, heu passat per Sitges per fer una prèvia de cara a aquesta passejada? Com ho plantegeu, l'acció de demà?
La passejada l'ha plantejat la Mireia,
sí.
Perquè bueno, nosaltres també pensem que al final són les persones que viuen en el territori les que són expertes del propi territori.
Sí.
I clar, jo puc tenir coneixement com persona tècnica, però al final són les persones veïnes les que diran, no, quins són els espais de percepció d'inseguretat, no? I per això, com que ella està allà tot el dia i a més parla amb molta gent, doncs pues té aquest coneixement sobre el terreny per explicar, bueno, per fer una mica el recorregut.
Perquè abans precisament li preguntàvem a la Mireia, Sitges no és un indret que destaqui en les estadístiques d'inseguretat general. Una altra cosa és la percepció, que la percepció sempre no, normalment no lliga directament amb els fets que són realment tabulables, oi?
Però... Clar, és que aquest és, perdona, que és fàcil.
Endavant.
És que aquest és el problema, no? Que al final el que condiciona el moviment de la llibertat i l'autonomia per desplaçar-se de les persones és la percepció. O sigui, hi ha una cita de l'Anne Michaud, que és una urbanista canadenca, que ja parla de que quan en un carrer viuen 100 dones i han violat l'1% de dones, la estadística diu que el fet delictiu és cap a un 1% de les dones. Sin embargo, el 100% de les dones que viuen en aquest carrer tindran por no? Llavors, el 100% d'aquestes dones deixaran de desplaçar-se en llibertat pel seu carrer, no? I això és l'important al final.
És a dir, l'1% serà l'estadística i el 100% serà la percepció.
Exacte.
Està bé aquesta apreciació, perquè és una manera molt gràfica de poder-ho expressar i de poder-ho entendre. El que això suposa. En qualsevol cas, sí que és cert que aquesta percepció d'indrets que poden resultar ser potencialment problemàtics deu coincidir tot arreu, oi?
Sí, o sigui, una mica sí, el que passa que també és molt interessant de les marxes veure com persones diferents, pot ser un mateix espai, ho veuen de maneres diferents, no? Pot ser perquè, no sé, pues a lo millor hi ha una persona que no és d'aquest barri, no ha passat mai i li genera una mica de percepció d'inseguretat. I hi ha una altra que viu a un pis que està allà mateix i que passa cada dia i com que és més familiar, pues, bueno, pues no té aquesta percepció, no?
Sí,
llavors, sí que és interessant com canvia d'unes persones a altres, tot i que, bueno, les característiques generals són aquestes que t'explicava abans.
I lligant amb el que ens comentaves abans, quan doncs, té lloc un fet delictiu i aquest fet delictiu, a més, doncs, transcendeix, probablement s'incrementa la percepció d'inseguretat.
Exacte.
Simplement perquè sabem que hi ha hagut un fet delictiu i més si sabem allà on ha estat aquest fet.
Sí, exacte. O sigui, moltes vegades, de fet, hi ha... per banda de, no, de policia municipal, moltes vegades hi ha una mena d'acord de no visibilitzar tant els delictes, sobretot de tipus sexual, per no estigmatitzar llocs i per no fer que la gent tingui més percepció d'inseguretat. O sigui que de vegades passen molt més coses de les que ens enterem.
Sí.
I no ens enterem, pues, per això, no? Perquè la gent perquè no cunda el pànico.
A part que una altra cosa que ens comentava abans la Mireia i en la que entenem que coincidireu, l'assetjament té molts graus i no tots els
exacte.
Graus són delictius.
Exacte, no? Potser això també és molt important recalcar-ho, no? Perquè potser a una noia jove, no? Passa per un grup d'homes que la diuen coses i deixarà de passar per aquest carrer, saps? I és només que l'han dit coses, però bueno, la sensació que ella ha tingut ha sigut de sentir molta por de que la podien fer qualsevol cosa i això condicionarà, bueno, pues, la seva manera de fer servir la ciutat.
A partir de la vostra experiència, Blanca, fins a quin punt els homes agafem consciència d'aquest problema que plantegeu les dones, com a dones?
Mira, jo crec que depèn, és que també hi ha moltes dones que no agafen consciència, però no sé, depèn. Les passejades, tot i que nosaltres moltes vegades les fem no mixtes perquè creiem que és una manera de que les dones tinguin més confiança per poder parlar de tot, quan les hem fet mixtes, bueno, i els homes escoltaven a l'experiència, no? de dones, de companyes, d'amigues, s'adonaven de coses que no forma part de la seva experiència quotidiana a l'hora de viure a la ciutat, no? I bueno, jo crec que el bo d'això és que no hi ha una marxa enrere, no? O sigui que un cop que ja te n'adones de les dificultats que una part de la població té a l'hora de viure a la ciutat, pues que generes una empatia, no?
Doncs això serà demà, sí. A partir de les 7 de la tarda.
Si no plou, eh?
Si no plou.
Hola, Mireia.
Hola, estava aquí escoltant.
Estava escoltant, però m'ha dit que no, que de moment no volia intervenir.
No,
per tant,
no, t'has explicat molt bé, perfecte. No.
Blanca Valdivia, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt bé demà a la passejada i que podeu detectar moltes coses.
Vinga, fins demà.
Adéu, adéu. Vinga, adéu. Adéu.
Doncs serà, com hem comentat, demà. Cal inscripció, Mireia?
Vam dir que sí. Hi ha la pàgina web d'igualtat@sitges.cat, perquè així és la manera de saber quanta gent està inscrita, i precisament per quedar amb la Blanca no sabíem si seria un grup de 10 o de 30. Uh-huh. I llavors així sabrem una mica per les dades que ens movem. I també anirà bé, com he comentat, pel tema de que si s'hagués d'anul·lar també tenir la possibilitat d'avisar tothom mitjançant correu o telèfon. I ja està, aprofitar sobretot a la gent que ens ha escoltat, si ho pot fer extensiu, a la gent jove també, que seria molt interessant tenir la visió de gent jove, no? Que és on ens costa més d'arribar, o perquè potser no han entès l'activitat, o perquè potser no ho han acabat d'entendre, o de veure en els llocs que ho hem publicat. I llavors això, que esperem a tothom que estigui interessat que vingui, i que a més sigui una varietat d'edats i de condicions i de barris i de tot, per poder fer la marxa més enriquidora, vull dir que hi hagi opinions de tot tipus.
Uh-huh. Aquesta activitat, com el curs del que hem parlat abans, s'engloben en els actes del 25 de novembre,
sí,
no?
Sí, així ràpid i per acabar, més que res perquè el dia 25 és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, i n'hi ha uns actes, no?, que van començar precisament en el que comentàvem del curs de defensa personal i que finalitzen al desembre, i llavors els tríptics es repartiran a partir d'avui, estaran en diferents establiments, entitats, llocs municipals, i ho ficarem a les xarxes. Més que res perquè hi ha coses molt interessants, hi ha xerrades que fa la Trobada Bohèmia, hi ha entitats que han preparat també col·loquis, i hi ha diferents activitats, i penso que està força interessant participar amb les que es puguin. I el dia 25 precisament, que és el dia, doncs farem un acte més institucional amb una lectura del manifest, que precisament l'ha fet l'Ariadna Oltra, la periodista que va sortir per TV3 un reportatge molt, molt interessant sobre violències, i envers les dones, i hi haurà una mostra de ball, i hi haurà un concert de dona cançó, més que res perquè ens hi puguem trobar i puguem compartir i puguem fer difusió de totes les activitats que es fan, i realment és un dia per commemorar i per que hi hagi una mica de confluència d'activitats i de gent.
I de consciència.
I de consciència. Sobretot nosaltres fem una aposta gran per la visibilització, per la sensibilització, cap a totes les edats. Vull dir, ens interessa molt també arribar a totes les dones possibles.
Doncs, Mireia Baretas, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Sobretot demà, a les 7 de la tarda, la gent que vulgui que s'apunti de cara a aquesta passejada per l'Espai Jove.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
I a tots vostès, ho deixem. Notícies, entenem. No sé si hi ha ple o no hi ha ple. No hi ha ple. Doncs notícies, i d'aquí a 5 minuts més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.